és el tio més sobreactuat i irritant que existeix en el món
doncs
de la comèdia.
Doncs aquí no està tan sobreactuat,
No, no està tan sobreactuat, no, no.
Jo l'he vist molt, molt més sobreactuat.
Jo crec que s'estava avorrint fins i tot ell.
Sí. Exacte. Va, anem per el món de les sèries.
Vinga.
A Disney Plus ja han estrenat la nova de Marvel, que es diu... La nova sèrie, eh? No, la nova pel·lícula. Que es diu Echo.
Echo.
I see everything that you are.
I see too. The end of your father. What do you want?
Silence.
What are you saying? Are you talking to me? What? What do you want, man?
Prou.
Are you here?
Què és Echo?
Sí, Echo. Què és Echo?
Què és Echo? Hi ha un senyor que parla així.
Sí, tot
l'espai. És el Kingpin.
És un
esquino.
Ah, el Kingpin és el dolent.
Kingpin. El personatge xinès.
El dèbil, exacte.
Aquest senyor tan
gros.
Però ens ho explica, perquè estava intentant...
Moment, no s'entén res del que esteu dient. El que parla així és un senyor que fa 2 metres i mig d'alt i 2 metres i mig d'amplada.
Això mateix.
Que es diu Kingpin i és el dolent de la sèrie de Daredevil.
És un dolent clàssic de còmics.
És un spin-off de la sèrie Hawkeye.
No,
que també sortia a Disney.
Hawkeye.
Ojo de halcón. Ojo de halcón. Digues ojo de halcón. Ojo de halcón.
Da igual. Doncs això, agafa el personatge de la Maya, que ja sortia aquella sèrie, sí, i t'explica la seva història.
Que és un gran personatge.
A mi m'agrada.
La Maya.
O sigui, és un gran personatge.
Qui és ella?
Ella és com és una sicària, no? Bàsicament.
Sí. Ella és una sicària de Kingpin, i Kingpin és aquest dolent de la Marvel urbana. La Marvel urbana, que és precisament on l'escenari que utilitza aquesta sèrie, és aquesta Marvel de ciutat en la qual trobem superherois com Daredevil, Kingpin, Hawkeye...
Una mena de el dolent de Gotham, per
sí, que no tenen superpoders que poden volar, poden anar a l'espai, sinó que són més semblants a les persones, de veritat. I això és el que m'agrada d'aquesta sèrie. Que
a veure, que Jason Statham no els agafa i els rebenta els tres.
Sí, sí, no, està claríssim.
Sense poder.
Amb una mà i amb el pot també a l'altra, eh?
Sí que estic d'acord amb el Toni, que és un personatge interessant, perquè és un personatge que té connexions sí, amb el món indígena de Nord-Amèrica.
A més, porta una pròtesi.
Sí, és una
cosa...
Exacte, exacte. Li falta una cama.
I és sorda.
Exacte, és sorda. Sí. I crec que ella està molt bé, aquest personatge. Sí. L'únic problema que li veig a la sèrie és que comença forta. Comença amb aparicions com Kingpin, Daredevil, i dius, ostres, això, compte, aquí hi ha suc. Però després la sèrie, com passa amb moltes d'aquestes sèries, comença a caure una mica. Tot i no ser de les pitjors que hem vist a Disney,
crec
que és molt salvable aquesta sèrie.
De fet, si veus el primer capítol, a mi em passa que és dels pocs d'aquestes sèries que hi ha de Marvel, que m'ha interessat realment, que he dit, ostres, mira, aquest personatge m'agrada i té coses a dir.
I és més violenta i adulta del que acostumen a ser les sèries. De fet, als Estats Units crec que la van estrenar a Hulu, no la van estrenar a Disney Plus, i Disney també ha fet aquí un moviment una mica raro.
No sé si tenia poca confiança en la sèrie, perquè ha estrenat tot.
Més,
clar, és que ha estrenat tots els capítols
alhora. Saps per què ha passat això? Perquè les xifres de les últimes sèries de Marvel penjades setmana a setmana són terribles i molta més gent abandona la sèrie. En canvi, si tens siguiente capítulo, la tens allà posada i tu, a l'hora d'ensenyar xifres als teus accionistes, dius que aquesta sèrie l'han vist 20 milions de persones.
Absolutament.
Si la poses setmana a setmana, hi ha un moment que les visites són zero.
És que quantes
I vols dir que aquest, això seguirà així? O...
Això seguirà, com a mínim a Disney seguirà així, perquè ara tenen un problema greu de finances i han d'ensenyar als accionistes que la cadena segueix funcionant bé. I crec que això només es farà, perquè això s'ha començat a fer amb un munt de sèries que no tenen l'interès suficient com per mirar-se setmana a setmana. És a dir, perquè tu miris una sèrie de cadència setmanal,
ha de ser...
T'ha d'enganxar molt.
Ha d'enganxar moltíssim.
Que tens molta competència ara mateix.
Això et dic. Llavors, això, primer, ens havien venut que la gran avantatge de les plataformes era que t'enviaven tota la sèrie seguida i tu la veies sencera. I ara la nova tendència és que la posem setmana a setmana. Jo crec que tornarem als inicis i les sèries es penjaran senceres perquè, a més, així es poden cuinar els números molt millor.
La sèrie està bé...
Està bé, però
comença molt bé.
Comença molt bé, sí.
I va baixant.
És que jo crec que
deia que per la cosa urbana, al final, no me recordava, però Daredevil passa a Manhattan.
Hell's Kitchen, la cuina de l'infern. És el superheroi de la zona de Nova York més castigada per antonomàcia de Marvel, que són aquests superherois que exploren una mica aquesta cara de la ciutat de Nova York més pobre, més de classe treballadora, diguem-ne. I a mi m'agrada molt aquest univers.
I de molt de màfia.
Jessica Jones també és aquest univers.
Sí, però és que s'assembla molt més a les sèries aquestes de Netflix que van estrenar, que no pas a les sèries que han estrenat darrerament a Disney Plus.
La veritat és que si tu mires, no vull parlar de totes, però Jessica Jones, per exemple, que era una sèrie collonuda,
a mi em va agradar molt, sí.
Que era una sèrie collonuda, les sèries de Netflix en conjunt són molt millors que les sèries de Marvel.
Sense dubte.
Que és una cosa molt estranya, no?
Sense dubte. No, sí.
Va, anem amb les dues últimes. Apple TV s'ha estrenat... Aquesta la voleu fer o voleu fer amb l'última ja?
No, aquesta no està mal, eh?
Aquesta no està
mal. A veure, hem penjat només dos episodis, però bàsicament...
Un thriller britànic es diu Historial Delictivo.
Go ahead, just tell us. I killed her. Daniel Hegerson.
June Lenker, thanks for seeing me. I'm investigating a phone call. Police?
How can I help?
They made an allegation. It's an old case that you'd worked with. A long time ago.
Què és això de història del directiu?
Tot comença amb una trucada. Una trucada de que sembla que és una víctima de violència domèstica, que està trucant des d'una cabina a les autoritats per se sent amenaçada. I aquesta trucada es desvella una dada. La podem dir, sí, no? Es desvella una dada...
Bueno, Toni, es desvella aquesta dada, què?
Diguem, que, no? Diguem que el senyor que està assetjant aquesta noia explica que aquest senyor, diguem que s'enorgulleix d'haver comès un crim pel qual no està a la presó i està a la presó una altra persona. Uh-huh. I a partir d'aquí es comença a desllorigar tant la trama de violència domèstica com aquesta trama en la qual els agents de les autoritats intenten esbrinar si realment la persona que està a la presó és la culpable o no, segons aquestes declaracions. Una sèrie policial tensa, sí, amb molt bon ritme, ben interpretada, ben
escrita,
no, sí. Demà només.
Sí.
I que jo crec que la cosa anirà... perquè hi ha dos agents involucrats en el tema. Una és la persona que s'encarrega d'aquest cas de violència domèstica, que és una detectiu que treballa en una comissaria de Londres, i l'altra és un inspector que interpreta el Peter Capaldi, que és el que havia investigat aquest cas de l'home que està a la presó i que en teoria és innocent perquè hi ha un altre que diu que
el personatge
culpable.
De Capaldi, la meva parella li té por.
Ah, sí, eh?
Diu, aquest senyor em fa por. O sigui,
no, és estrany, perquè estan amb tu... No s'entén molt que li tingui por ningú.
Està ben curtida, home.
Quan té Charles Manson a casa, Peter Capaldi...
El Peter Capaldi va ser un dels Doctor Who.
És que aquest tio és molt intens.
I que és un
tio molt intens.
Sí.
És molt... La veritat és que és una... A mi em recorda molt la primera temporada de Luther. Saps?
Sí.
Personatge central molt potent, molt atmosfèrica, el Londres aquest més fosc. Està molt bé, només hi ha dos capítols de moment, amb el qual l'haurem d'esperar una miqueta, però a mi els dos que he vist em semblen collonuts.
Historial delictivo, es diu, Apple podeu TV. Trobar a Apple TV. Va, i tanquem.
Ja podem, no? Ja pots posar la música de marxar, sí. I vinga.
Això està
en
caiguda lliure.
No us ha agradat.
A veure, una sèrie sobre...
Quan em van explicar el plantejament, vaig dir, pues no ho trobo malament.
Escolta, una sèrie sobre Antonio Resines que es diu Serrines.
Hola amigos, soy Antonio Serrines. Bienvenidos al glamour, al brillo, a los clases.
Però per què no?
I que havia triomfat una sèrie anomenada Los Tocinos.
Bueno, a favor. No. O sigui, l'autoparòdia em sembla bé.
Però saps què passa? Ja, si la fas bé... Te'n recordes aquella sèrie de Marianico, El Corto?
No.
Sí.
Ah,
sí,
estava molt ben feta, sí, sí. I tenia
que
gràcia.
Que vam entrevistar i tot, Xavi, te'n recordes?
Me'n recordava ja.
Ja, Marianico, El Corto.
El tema del metallenguatge funciona molt bé quan es fa bé.
Clar!
O la sèrie de Jorge Sanz.
Un senyor que fa una sèrie, Antonio Resines.
Serrines.
Que a la sèrie es diu Serrines i que ha participat en una sèrie que es diu Los Tocino, a mi de punt de partida em crida l'atenció.
A mi de punt de partida ja dic, mira...
Jo quan
en sèrio, si tu veus una...
La sinopsi, ja em van donar calfred.
Tu vas dir, va rebre un mail, s'estrena Serrines i vas dir, ostres... Los Serrinos, quiero ver. Perdona, Los Tocino. Serrines de Los Tocino.
L'autoparòdia em sembla...
Només una persona collonut. Com tu podria tenir interès en una cosa així.
Bueno, a veure, és un tema collonut, però és un tema que està cremadíssim. Això el món sí, de les sèries s'ha fet amb no sé quants actors. Jorge Sanz, que torna a aparèixer en aquesta sèrie i ja va fer una de les seves.
No, aquella era la bona.
Però és que a part, perdoneu-me.
És que Resines fa el paper que fa Los Serranos.
Antonio Serrines no serveix per fer d'Antonio Resines.
No, perquè està fent el mateix paper.
Fa el paper de Los Serranos.
És que...
Els tics repeteix totes... Els acudits...
T'ho dic en sèrio.
És terrorífic.
És com Oscar Brock fent d'Oscar Robocop. No ho sabria fer.
Jo crec que el títol l'hauríeu pogut treure qualsevol de vosaltres.
Segur. I la sèrie.
Una cosa, si hi ha algú interessat en fer Oscar Robocop, que em truqui. Jo no tinc problema, eh? Si paga bé, Serrine Robocop, tu.
Sí, que treballa en Lli a Viure.
Lli a Viure.
És terrorífica, aquesta sèrie.
Va, a les 12 i 9 minuts, ja ho tindríem, això, no? Podem anar marxant?
Sí, però recorda que aquests 9 minuts són...
Sí,
ja canvi de l'hipòria.
Que jo no tinc diners. A veure, calla un moment. Quan puges a un taxi, d'acord?
La bandera.
Canvia, zona 4, no canvia. I la tarifa canvia, ve més ràpid. Jo no ho sé, no ho sé.
A mig...
No sé per què vaig amb bus.
Quina tonteria acabes de dir?
La tarifa canvia.
No canvia a mig trajecte.
Hi ha zones tarifàries.
Sí, però al principi, no a mig recorregut.
No, a mig recorregut canvia, zona 4. No passes de Cabrils.
Quants cops has anat en taxi?
No sap res. Perquè sempre vas amb moto, amb el xubasquero aquell que portes.
I a mig camí de, no sé, des de Barcelona fins al Maresme, al mig camí diuen,
Bueno, a partir d'aquest quilometratge ja és més car.
I dius, no, a mi deixi'm.
Com fa que n'agafes un taxi?
La resta la faig a peu.
Si tu vas anar de Mataró, que no vas voler anar a l'Hispània, vas anar del Mataró a Barcelona en taxi, a tu et va canviar la tarifa.
Sí, sí, quan estàvem arribant a Barcelona, dius, estem arribant a Glòries, canvio. I va afegir 36 euros. Però que pagaves tu... I ell va afegir 40 de propina.
Va veure qui eres i va dir, li pugem la tarifa.
Deixem-ho aquí. Les 12 i 10, au.
Adéu.
Adéu. Dotze i deu minuts. Actualitzem la informació amb Nil Sant Martí. Què tal, Nil? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Quim Salvador, bon dia.
Bon dia.
Jordi Turull avisa que Catalunya s'hi juga el futur de la nació amb la gestió de la immigració.
Sí, el secretari general de Junts ho acaba de dir, són paraules textuals. El Consell Nacional del Partit diu que el país ha de poder dirigir una política nacional d'immigració perquè la cohesió social està en risc. Turull ha afegit que no toleren les acusacions de xenofòbia d'altres partits per voler abordar, diu, aquest debat.
Justament l'augment de l'ultradreta a Europa és en part responsabilitat dels partits que defugen aquest debat i deixen terreny lliure per fer propostes que són molt i del tot incompatibles amb els drets humans. Aquest xantatge d'acusar-nos de xenòfobs perquè nosaltres ens preocupem i volem abordar aquest tema és absolutament indigne i no ens apartaran d'entomar el debat.
De nou, però, ha tornat a barrejar la qüestió de la immigració amb la delinqüència i és que, seguidament, Turull ha dit que no actuar contra els delinqüents reincidents sí que posa en perill la convivència. Ha assegurat que no miraran si qui roba porta 15 dies a Catalunya o 8 generacions, si bé una expulsió només seria possible d'algú que sigui de nacionalitat estrangera i no pas català o espanyol. Altres qüestions, el personal d'infermeria torna a sortir al carrer per denunciar les condicions laborals i la falta d'atenció del Departament de Salut amb les seves reclamacions. Per això, a aquesta hora han començat una marxa pel centre de Barcelona, marxa amb simbolisme, ja que a banda de creuar tot l'Eixample, hores d'ara són al Passeig de Gràcia entre Aragó i València, acabaran a l'estació de França, per fer palès que amb la situació actual molts professionals acaben marxant a l'estranger. Des del Sindicat Infermeres de Catalunya demanen la implicació de tota la societat en aquestes protestes perquè, diuen, les condicions laborals impacten directament en la salut de tota la població i mantenen que el que continuen riscar hores d'ara és el sistema de salut català. Tot plegat en un matí, per cert, d'afluència important també pel que fa al trànsit al Pirineu, a la majoria d'estacions d'esquí del país, milers de persones que hi han fet cap. De fet, on més s'està notant aquesta afectació, fins i tot en alguns moments a les carreteres, és a l'Aran, on des de les 9 del matí que hi ha hagut aturades a la C28. Els responsables de Baqueira, l'estació aranesa, apunten que serà de les afluències més bones de tota la temporada, ho ha explicat a RAC1 dels portaveus de Baqueira Baretes, Pep Casasayas.
I deu ser de les setmanes on hem tingut més reserves dels últims dos mesos i es nota, no?, que aquesta visió que té el client de que ha nevat als Pirineus es veu traduïda amb un augment de reserves, sobretot al gener, que normalment és un mes més fluixet.
Justament pel que fa al trànsit, a hores d'ara aquesta afluència genera alguna retenció puntual a Baqueira, també a Viella, i també hi ha retencions en altres punts del Pirineu, en concret a l'accés a l'estació d'esquí de la Molina i a l'entrada del Principat d'Andorra, per la frontera del riu Roner, la que ve de la Seu d'Urgell. I de la plana cultural audiovisual, una notícia luctuosa, ha mort als 75 anys l'actor valencià Juli Mira. Va ser un actor polifacètic, que va fer teatre, cinema i televisió, però que també va dedicar-se al doblatge. A Catalunya va ser un dels personatges principals de la sèrie Crims de TV3 entre els anys 1999 i 2000. També va tenir papers secundaris a d'altres sèries de televisió de Catalunya, com ara Vent del Pla i Porca Misèria. Més enllà de TV3, també va participar a Hospital Central de Telecinco, Cuéntame Cómo Pasó, Televisió Espanyola, o Herència de Sang i A Flor de Pell de Canal 9. L'any 2021 va rebre la distinció al mèrit cultural que atorga el govern valencià.
Esports, l'entrenador del Barça, Xavi Hernández, reivindica el cruifisme abans de la final de la Supercopa de demà a l'Aràbia Saudita contra el Real Madrid. Des de Riad, Marta Ramon.
Xavi creu que no hi ha favorits demà al Clàssic, però admet que el Real Madrid hi arriba un xic millor. L'entrenador ha reivindicat el seu cruifisme, convençut que sense mereixer-ho futbolísticament no es podran imposar.
Quan ha guanyat el Barça sense mereixer-ho? Aquesta és la pregunta. El que ens ha passat és concretament al revés moltíssimes vegades. Ens passa un partit de 200, per tant, a jugar bé, a dominar el partit, a tenir la pilota, a tenir més personalitat que mai, és l'escenari ideal. I tenim l'exemple l'any passat. Fidels a aquest corifisme, a aquest ADN Barça, a aquesta personalitat, a aquesta identitat que ens fa que ens tinguin tant respecte arreu del món, no? La manera de jugar al com.
Xavi no ha aclarit si apostarà pels quatre migcampistes. L'equip s'entrenarà aquesta tarda sense Rafinha. Cancelo està pràcticament descartat.
El Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha confirmat que Carvajal, que ahir no es va poder entrenar, podrà jugar. En joc des de les 12, Fundación Albacete Barça, debut del femení blaugrana a la Copa de la Reina d'aquesta temporada, al minut 13 de partit, empat a 0 al marcador, tot el domini clar de l'equip barcelonista. I Isidre Esteve i Chema Villalobos han pogut acabar la sisena etapa del Rally Dakar després de passar dues nits al desert de l'Empty Quarter saudita perquè es va trencar el diferencial davanter del seu Toyota. L'etapa era de 48 hores, però per Esteve i Villalobos n'ha durat 72. Avui és dia de descans al Rally Dakar.
I tanquem amb informació de servei. De nou reprenent la informació del trànsit perquè un accident a la AP7 fa una estona comença a complicar la circulació en sentit Barcelona al Penedès, amb retencions de més de 5 km a hores d'ara entre Gelí de Castellví de Rosanes i Sant Sadurní d'Anoia, ho dèiem, en sentit nord, cap a Barcelona i Girona. En aquest cas hi ha retencions i fins i tot aturades en aquest punt de la P7. I pel que fa al temps, a aquesta hora encara hi ha algunes boires que fan el ronso a punts de l'interior, sobretot al Pla de Lleida, amb ambient molt fred en aquestes zones. No obstant això, a la majoria de comarques aquest migdia hi dominarà el sol amb temperatures que pujaran. Les màximes quedaran una mica més altes que ahir, es mouran entre els 15 i els 20 graus. A la tarda els núvols aniran a més per ponent i s'aniran estenent de mica en mica per tot Catalunya.
He dit molt maco, volia dir, aquesta expressió de fer el ronso, m'ha agradat molt. Ah. Gràcies, Nil Sant Martí, fins ara.
Fins ara.
Gràcies, Quim. Adéu. Va, que passa un minut, un quart d'una del migdia. De seguida, en aquest estudi, Helena Hernández i aquest curt molt, molt, molt recomanable que està a la candidatura dels Goya com a millor curtmetratge i que està guanyant premis a tot arreu, que es diu París 70 al voltant de l'Alzheimer.
RAC 1. Aquestes rebaixes al Centre Comercial Esplau tenen premi. Del 7 de gener al 15 de febrer, fes les teves compres a les nostres botigues i podràs guanyar una targeta regal de 500 euros. A Primark, Lefties, JD Sports, MediaMark i moltes més, trobaràs tot el que necessites. Més info a esplau.com.
Ara és el moment de sentir-te bé amb Foros.
Apunta't als nostres centres esportius Foros Les Corts, Foros Sardenya, Foros Picornell i Foros Can Dragó.
I comença l'any amb més força que mai, emportant-te la matrícula gratis i un 50% de descompte en la quota de gener. Afanya't, que les places són limitades. Entra a foros.es.
Esperem a Foros Les Corts, a Foros Sardenya, a Foros Picornell i a Foros Can Dragó.
Mundo Deportivo amb la Copa CET. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CET del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 13 i 14 de gener. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Gourmet La Vanguardia ens porta Prodigis del Montsant, una selecció de vins moderns i singulars. Volador de Josep Grau, Coca i Fitonatura i Pascona Clàssic de Celler Pascona. 6 ampolles valorades amb 80 euros, ara per només 56. T'estan esperant a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1.
Anna Simó, consellera d'Educació, bona nit. Quines explicacions hi donen a aquests resultats de l'informe PISA?
Doncs la pandèmia ha tingut a veure, com hi ha tingut a veure, a tots els països, sobretot.
President Mas, 20 anys ja d'aquell pacte del Tinell. No sé si li sembla que hagi passat tant de temps.
Ha passat molt de temps, certament.
Volem parlar amb una víctima de violència masclista i em sabries dir quantes vegades ha saltat aquest ordre d'allunyament.
Denuncias puestas por quebrantamiento de orden tengo 6, pero se la ha saltado muchas más.
Tot el que passa, també a la nit, al No Ho Sé. De dilluns a divendres a les 8, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. Dia lliure, amb Xavi Bundó.
Passen 3 minuts ara d'un quart d'una del migdia.
El teu pare? On és?
El pare va morir fa 2 anys.
Ah, sí? Mm-hmm. I de què?
De càncer.
I per què ningú m'ha dit res?
Si t'ho he dit, ara no te'n recordes, però tu mateixa vas preparar el funeral.
convençut que molta de la gent que ens estigui escoltant s'hi ha passat per una experiència similar a la que explica aquest curtmetratge de què us parlarem de seguida. És probable que s'hagi emocionat ja només escoltant una estoneta a la ràdio. És la història d'una mare malalta d'Alzheimer i un fill pacient, atent, que la cuida. Segur que toca molt de prop. Abans, quan estàvem parlant, precisament amb les estrenes d'aquest cap de setmana, La memòria infinita, aquest documental que han recomanat molt els pantalleros al voltant del tema de l'Alzheimer, i deien això, no? Que al final, de més a prop o més lluny, moltíssima de la gent que ens estigui escoltant ara ha vist què és el que implica una malaltia com aquesta, no? Una demència. I malauradament una qüestió com aquesta cada dia serà més present a la vida de més gent. Aquesta escena està ficcionada, és ficció, pertany a un curtmetratge que es diu París 70 i que m'atreviria a dir que s'està convertint en un fenomen. No és només que s'estigui projectant a una pila de festivals, no només catalans i espanyols, sinó també a França, Alemanya, Itàlia, a l'Argentina, Bolívia, Cuba, a l'Iran, a la Índia, als Estats Units. És que, a més, està arrasant allà on va. Es va estrenar el dia 31 de març, per tant, ja fa pràcticament un any, farà d'aquí a dos mesos un any, i des d'aleshores acumula 91 premis. I espera, perquè està nominat ja al millor curt de ficció als Premis Goya. De fet, l'equip del programa em sembla que està fent constantment refresh a veure si cau algun altre premi mentre dura aquesta entrevista, perquè el ritme realment és aquest. Hi ha un molt bon equip al darrere, però una de les persones que dona la cara és l'actor protagonista, que avui m'acompanya avui a l'estudi de RAC1 i que és un plaer saludar-lo, és l'Alen Hernández. Com estàs, Alen? Molt bon dia.
Bon dia, Xavi.
Estem fent refresh i no hi ha hagut premi nou, en els últims 5 minuts.
No?
És estrany, això.
Això no pot ser.
On es guarden 91 premis? Saps alguna cosa? S'ha hagut de llogar un pis o alguna cosa?
Els té el cabron del Dire. El Dani, que li envio una abraçada des d'aquí. Ja m'hagués agradat que hagués vingut ell, perquè fem un bon tàndem a les entrevistes que hem anat, i és un tio molt maco i, a més, que parla amb un amor del seu curtmetratge, com no pot ser d'una altra manera, que...
Us ho esperàveu o no?
Ah, no. No. Quan està rodant, tens la sensació de que estàs fent una cosa maca, una cosa sensible, una cosa que pot arribar a tocar a molta gent, malauradament perquè hi ha molta gent que li toca, però no, clar, no, tu no fas aquestes coses pensant, hòstia, guanyarem gairebé 100 premis,
evidentment no.
Estarem nominats als Forqué, als Goya, però sí que tens la intenció de que arribi al màxim número de gent, no? Sobretot pel tema que toca. I crec que era l'objectiu que hem aconseguit, que hem donat visibilitat, més, si cap, aquesta terrible malaltia, i sobretot hi ha una part que ens agrada molt, que és el camí que està fent paral·lel a tots els festivals de cinema, que era el nostre primer objectiu, vull dir, anar als festivals de cinema. Però després et trobes amb la meravellosa notícia de que hi ha moltíssimes associacions de l'Alzheimer, de cures pal·liatives, que s'han fet seu el curtmetratge. Llavors està fent tot un recorregut per associacions, el que et dic, i l'estan posant com a exemple, obre debat, llavors això a nosaltres és un orgull infinit.
Bueno, quan es fan creacions culturals, en realitat tenen l'objectiu final d'això, no? Generar debat i generar converses sobre aquestes qüestions.
Sí, al final l'art es tracta d'això, no? És entreteniment, evidentment, però sí que té una funció de més enllà del que és això, estar-te mirant alguna cosa que sí que t'entretingui i tot, però sobretot és que et quedi després alguna cosa per poder parlar-hi un cop s'acaba, i si et pot quedar... Si t'ha tocat d'alguna manera, ja et dic, aquí malauradament, perquè és això, molta gent li toca, perquè aquesta merda de malaltia doncs ens està afectant a moltíssima gent, i em poso també en primera persona.
Bé, a tu et va afectar de forma molt directa, ara t'ho voldré preguntar, però abans, perquè hi haurà gent que diu, bueno, ok, entenc que hi ha un cuidador i la seva mare, com definiries el curt, sense entrar en detalls, si vols, o no, què és el que es pot explicar o no? Jo el vaig veure ahir, i clar... sé el títol, sé per què, però no sé què s'explica i què expliqueu normalment.
Sí, bàsicament és una història d'amor entre la seva mare i el seu fill. A partir d'aquí entra ja els condicionants d'aquesta malaltia i una part important, que és el tema de les mentides blanques, no? Que diuen que no són gaire recomanables, però en certs moments sí. I si fan que la vida d'aquell malalt i el seu entorn millori, doncs, doncs sí, les permeten i tracta d'això una mica, no? D'entrar amb la mare amb un conte, amb una fàbula, no?
Un viatge, no? Sí,
un viatge,
manera,
sí.
En tots els aspectes.
Sí,
no?
I fer que la mare, doncs, sobretot no estigui cada dia preguntant pel seu marit, pel meu pare, com si diguéssim, mm-hmm. I que cada cop que li digui que ja havia mort, perquè ella no se'n recorda, doncs es quedi trista, no?
Mm-hmm.
Llavors busquem la que manera.
El món de tornar a la tristor cada dia, cada matí, clar, és dolorosíssim per aquesta dona, si cada dia el seu fill li diu la veritat, no? I a partir d'aquí, clar, aquesta mentida blanca és el gir de la pel·lícula, no? Dèiem, sí, que és important perquè la pel·lícula, més enllà del teu cas, que ara m'agradarà preguntar-t'ho, bona part de la gent que forma el documental s'ha vinculat d'alguna manera o altra, no? La malaltia o algun tipus de demència, no? Crec que en el cas del director, el Dani Feixas, àvia amb Alzheimer, sí, i mare cuidadora, l'actriu que fa de mare, la Lluïsa Cabassa, també àvia amb demència, en el teu cas, el teu pare, que no sé si tenia Alzheimer?
Sí, sí.
Alzheimer.
Sí, sí, va tenir Alzheimer durant... va durar 16 anys, la malaltia, amb mon pare. Massa, molt.
16 anys.
Molt. Sí, i la meva àvia també, o sigui, la mare de ma mare també va morir d'Alzheimer. Vull dir, jo en aquest cas...
ho coneixes perfectament.
Massa i tot. Mm-hmm. Massa i tot. I llavors, doncs, clar, l'anècdota també és que el guionista ja m'havia contactat, en Nacho Lis, m'havia contactat, però feia com 3, ara mateix farà com 3 anys, vale? O gairebé 4. I llavors m'havia passat el guió, m'havia dit, ostres, és que me gustaría passar-te un guión, tal, que m'encantaria que lo protagonizaras tú algún día, si se puede, tal, a ver si te gusta. Clar, me'l vaig llegir i li vaig dir, hostia, pues sí, claro, me encanta cuando lo hacemos esto y tal. No, bueno, cuando se pueda, tal, todavía no. I jo, però bueno, però això m'ho has passat perquè saps que mon pare té Alzheimer, no? I em diu, ostres, no.
Si ell no ho sabia.
No ho sabia. Ell bueno, li agradava el que feia com a actor i llavors doncs li havia pensat en mi i li vaig dir i em diu, hòstia, però tens algun problema amb això? Vols deixar-ho? Tal, jo, no, amb més raó.
El teu pare era viu quan llegeixes, sí, el guió?
Sí, sí, de fet rodem el guió un any just o sigui, 11 mesos després de la mort de mon pare. I clar, va ser molt més terapèutic del que m'imaginava, perquè sí que és veritat que bloqueges coses i m'han convidat a parlar més cops de la malaltia i per ser un personatge conegut i això i hòstia, he declinat una miqueta perquè toca coses que no m'agrada tocar o jo, no ho sé, saps? Però no em sento còmode i pensava que no, però sí, rodant m'anava per moments, clar, massa emoció, el que sigui, i llavors en Dani m'anava frenant. Aquí si pots encara no emocionar-te i tal, i jo sí, ja...
Jo faig el que puc, però...
Com vols dir, Dani, tio, però hòstia, és que és molt fort, perquè estàs revivint coses i moments, i a més era tan de veritat tot, perquè amb la Lluïsa... ens miràvem i jo ja veia ma mare i vull dir, reflexat amb el meu pare i aquella primera fase, sobretot de la malaltia, perquè sí que estem dibuixant una fase, sí, sí. On sí que perd records i això, però o memòria, però encara no està tan malament com per no poder fer altres coses i si no seria molt més dramàtic tot, no? O sigui, al final el curtmetratge té molta llum i té una part central sobretot de molta esperança i llavors és quan t'enamores dels personatges en aquells momentets de muntatge de les mentides blanques aquestes per tornar un moment a baixar, però...
O sigui, així com ara quan estàvem comentant amb els pantalleros i deien, és una pel·lícula meravellosa la de La memòria infinita, però no és recomanable si no estàs físicament i mentalment fort, perquè és probable que ho passis molt malament.
Sí, com la de Haneke, no? Perquè
exacte.
La d'Amor.
Uau, sí. Amor és una pel·lícula que sí. És que et destrossa.
Però jo l'he vist un cop i no més.
I ja està, no?
Ja està.
És que, bueno, jo crec que ens pot passar tot, fins i tot encara que no ho hagis tingut a prop.
És que inclús la del Hijo de la Novia...
Home, sí.
També, hòstia, m'arriba d'una manera... I mira que no és Haneke, eh?
No.
Però també ja és des d'un punt que sí que té per moments llum i això, però també, hòstia, aquell drama... Doncs,
Jo crec que aquesta és molt lluminosa.
Sí, de fet hi ha molta gent que m'ha escrit dient, ostres, m'encantaria veure-la, però és que tinc por. Tinc por perquè sé que em tocarà massa, que no sé quantos, que ma mare, que la meva àvia, que el meu no sé què... Saps? Molta gent amb aquesta experiència pròpia. I jo els dic, fes-ho. De veritat, fes-me cas. Perquè té un punt de molta llum i terapèutic que no et deixa malament. Sí que el punt final sí que té... Mm. Bueno, podem dir, et deixa amb la llagrimeta si és que ho has viscut, i encara que no ho hagis viscut...
També
crec. Però sí que està tractat des d'un punt i amb una delicadesa o una tendresa que hòstia, que reconforta veure el curtmetratge.
El fet de que, com m'has explicat, el teu pare era viu quan tu reps el guió i per tant la proposta i tu dius vull fer-ho, perquè sí. M'imagino que en aquell moment si era un parell d'anys o uns mesos abans de que es morís, no ho sé, tu estaves ja en una fase de cuidador, vull dir que i si havia durat 16 anys vol dir que ja aquella malaltia era molt intensa, i el fet de que es morís abans de rodar-lo et va fer replantejar dir això és que no puc ara fer-ho o no?
No, jo ja m'havia compromès i amb això sí que sóc un tio de paraula, però més enllà d'això, és que tenia ganes de treure coses allà i per mi era una oportunitat única.
Perquè dius que va ser terapèutic.
Sí, perquè per això, per poder treure emocions que tenia jo molt guardades i que, saps? I a més per fer homenatge al meu pare, realment, i sobretot a ma mare, que és la que més va cuidar mon pare, juntament amb el meu germà petit, amb el José. Jo tots aquests anys, per sort, he treballat molt i podia estar menys per a mon pare, però sí, vaig anar a residència perquè hi havia... Arriba un punt que ja no pot estar a casa perquè ma mare no el pot aixecar, totes aquestes coses, no? Que un altre dia parlarem de les residències i de tot el negoci que hi ha darrere i aquesta mandanga. Però sí que, bueno, vas a la residència a visitar-lo, estàs allà estones amb ell, li dones tu de menjar, que no sé què, l'ajudes a ficar-lo al vàter perquè no estàs dient que t'ajudi ni no ve ningú a la residència, et parlo.
Sí.
Després de pagar 2.000 euros al mes per una puta habitació. I llavors el poses tu, aixeques, tal... Bueno, totes aquestes coses, doncs sí, les havia viscut, però aquest homenatge era el que més em venia de gust fer a tots els malalts i malaltes i sobretot als cuidadors.
Cuidadors.
És que va d'això.
Va dels cuidadors,
sí.
En realitat.
Sí.
Perquè aquesta és la pregunta que es fa... Que, mira, jo me'n recordo que vam fer una entrevista fa uns quants anys, 5, deu ser 5 o 6, el líder d'una banda de música d'indi espanyol, que és l'Habitación Roja, ell és el Jorge Martí, i ell és un tipus que se'n va anar a viure, que es va enamorar o es va casar amb una noruega i se'n va anar a viure a un fiord, o sigui, el més pur hivern, i diguem-ne que la meitat del temps era una estrella de rock a Espanya i l'altra meitat era cuidador en un centre d'Alzheimer, en aquest petit poble. I llavors es va trobar que la seva dona va agafar una malaltia i va passar a ser un cuidador també a casa, a part de la seva cosa professional. O sigui, era infermer i estrella de rock, diguem-ne. I llavors la pregunta era, ell és el gran cuidador, però qui el cuida amb ell?
Ja. Yeah.
Que aquesta és la pregunta que jo crec que s'ha de fer tothom davant dels cuidadors. Qui els cuida, els cuidadors? No?
Sí, és un dels temes que també obre debat, veient el curtmetratge. Amb el que he dit abans, no vull dir que no hi hagin cuidadors a residències que realment tenen vocació, però hi ha molts que tampoc no la tenen i estan allà. Però sí que jo agraeixo, evidentment, a les dones i als homes que van cuidar a mon pare bé. Dit això, sí que és cert que el curtmetratge parla del moment aquest de que el cuidador no pot més. I llavors arriba la pregunta aquesta, o el dilema moral, no? De dir, hòstia,
Hem de seguir gaire.
Tinc ganes de que te'n vagis. Per tu, sobretot, però també per mi. Que és que no puc més, ja. I això... Ja arriba un punt... I en el curtmetratge, ja et dic, encara no és una fase tan terminal com arriben moltes malaltes i molts malalts, no? Que ja, vull dir, és que estan per estar, com si diguéssim, no? I estàs cuidant amb aquella convicció de que ho has de fer, però sapiguent al final, també, vull dir, és que... Llavors, per què allargar això? I llavors et crea un dilema de, hòstia, estic cuidant, ja ho vaig dir en una entrevista a TV3, estic cuidant a la persona que més estimo i al mateix temps vull que se'n vagi. I això és molt dur de pensar. I penses, soc pitjor persona per pensar això? No té per què, vull dir, ja he fet tot el que podia fer.
Tu saps que una vegada fa també anys vaig entrevistar Joan Margarit, el poeta, i a mitja entrevista parlàvem de la vida i la mort i de l'amor, i em va dir, tinc un poema que si no sé si el coneixes, és un dels millors que he escrit, i llavors em va dir el poema es diu Voldran que et moris, i és un poema petitíssim que en aquell moment a mitja entrevista no sabia, i me'n vaig anar a casa i me'l vaig llegir. És un poema molt petit que el tinc aquí, i que acaba dient escoltes el que et diuen les onades, que els qui t'estimaran voldran que et moris, perquè els estimaràs voldràs morir-te. La lògica implacable de l'amor, la lògica implacable de la mort, l'alleujament que dona saber que estan junts. I és increïble. És aquest el dibuix. Sí. Amor i mort estan allà. I perquè estimes una persona vols que se'n vagi, i ell probablement perquè estima, igual hauria de voler marxar. La veritat és que és molt emocionant perquè em va venir directament aquest poema mentre estava veient la pel·lícula ahir, i crec que aquest és el dilema, i crec que és molt lògic i molt lícit que hi sigui aquest dilema. És que quan ho deies no és que no et faci pitjor persona, és que crec que hi ha passat moltíssima gent per allà, i sí, que és molt humà passar per allà.
Al final és l'extrem de també les relacions amoroses, no? De quan s'acaben
també,
i dir, hòstia, és que si ens estim, si encara queda alguna cosa d'amor,
deixem-ho anar.
Ens ha de servir això petit que ens queda, ens ha de servir per deixar-nos anar, saps? I llavors amb la mort és l'extrem d'això,
ja.
Vull dir, el final total, absolut
total
de la vida hauria de servir com l'últim acte de servei de l'amor per la persona.
La teva mare és viva?
Sí.
Ha vist la pel·lícula?
Sí, clar.
I?
Sí, home, evidentment que hi ha un vincle molt fort, i ja no per ma mare, sinó per tota la meva família, no? Ja, clar, tota la família per part de mon pare, doncs ho viu per part de mon pare, tota la família per ma mare és per, també per la meva àvia i també per mon pare, vull dir que estem tots allà. I sí, estem molt orgullosos de que aquest curtmetratge estigui servint per tanta gent, i no sé, a veure, sobretot ara també tenim la bona notícia aquesta de que farem una peli.
Fareu una peli del curt? Sí, sí, fareu un llargmetratge.
Un llargmetratge, sí, es convertirà en un llargmetratge. Tindrà alguns petits canvis per poder adaptar-ho al que és un metratge llarg.
I és que no ho he dit, però el gir del que implica París 70, i no ho explicaré perquè si no ho has explicat tu no ho explico jo, és meravellós. Sí. És un gir molt interessant, molt intel·ligent per explicar una cosa molt concreta que fa somriure, i que és aquestes mentides piadoses o mentides blanques que has dit. I que, clar, a mi m'ha recordat altres pel·lícules en què el drama de cop es converteix en una cosa bonica.
Sí.
No?
Sí, inclús per, i que la comèdia continguda, però hi pot cabre, perquè sí que és veritat que es donen situacions...
Còmiques,
saps? I això és la vida, també. Vull dir, encara que hi hagi la malaltia, doncs, de vegades tenen unes sortides, perquè com que s'empatiteixen aquestes persones, fa això, no?, també el cervell, i tornen a ser per moments nens i nenes, tenen sortides i se'ls en van els filtres, i llavors hi ha coses que dius, hòstia, és que ara mateix vull riure, amb aquella tristor, però vull riure, m'ho vull permetre, no?, si més no.
Puc preguntar com era el teu pare?
Sí, clar, evidentment. És un referent per a mi a nivell de responsabilitat, a nivell d'estimar la seva família, em va ensenyar, doncs, això, a ser una persona íntegra, correcta, a tractar bé la gent, educada, humil, sobretot, perquè va arribar un moment que mon pare, doncs, tenia diners per l'empresa de pernils que aquí a RAC1 coneixeu prou bé, perquè va estar publicitant-se amb el Barça.
Quina empresa era?
Molts anys, el Charro. Passión por el jamón.
Passión por el jamón. Saps que no ho sabia?
Sí, és l'empresa... Mon pare va fundar el Charro, sí.
Alen, no ho sabia?
No, Doncs mira, no ho sabia. Hi ha aquest vincle també amb RAC1.
Jo pensava que, sabia que tenia una empresa per mi, però no sabia que era el Charro.
Sí, sí.
Hosti.
Sí, sí.
Ara m'acabes de matar. T'acabo de quedar tort. El mateix. Els crits que s'han fet en aquest estudi dient passeu per el jamón.
Sí. I també sí que és cert que de tanta feina que va fer i tot, el vaig trobar a faltar a la meva infància, mon pare, perquè doncs l'empresa també estava, o sigui, bàsicament estava a Salamanca, al poble de mon pare, Soto Serrano, i llavors mon pare cada 15 dies doncs havia de marxar cap allà, doncs 10 o uns altres, saps? 10 dies o el que fos, o 15, i llavors el vam trobar a faltar una mica a la meva infantesa, però després te n'adones, no?, de també el sacrifici que suposava per ell, de la mateixa manera que l'estic vivint jo ara.
És el que t'anava a preguntar.
Anant a treballar.
I ara, just abans de començar, em diu, bueno, això és un lío perquè vinc de Madrid i estava gravant la sèrie, i clar, les criatures les he de col·locar per aquí, no sé quantos. No?
Sí, 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 just penses, hòstia, jo no vull que em passi això amb els meus crios, no? No vull faltar, i vull estar més, i això. I mira, just, la vida et porta per aquests camins que al final repeteixes, no sé si errors, però sí que són els mateixos patrons o
coses inevitables en algun cas, eh?
Sí, no sí, sé. Sí, al final la feina que faig, doncs el que toca, no? Tant de bo treballés a casa o a Barcelona i sempre, no? Però mira, està anant així i està. I de moment els crios, bueno, un és molt petit com per adonar-se, té 11 mesos, i l'altre de 4 anys i mig, amb Milos, doncs sí que aquest ja se n'està donant, i llavors ja marxes a Madrid, papa? Aquest matí ja m'ho he dit, no, carinyo, demà. Però...
Home, l'Enric Auquem ho deia l'altre dia, que ara amb les criatures diu, foto unes plorades jo, quan m'he d'anar de rodatge, que és tremendo, és tremendo.
Però sí, mon pare és un referent.
Alen, ha estat un plaer. Quan feu la pel·lícula? O sigui, el llargmetratge, se sap això?
Això encara no.
Quan es pugui...
Vull dir, ara s'està fent el desenvolupament de guió amb Morena Films, amb la productora de Madrid, que jo ja havia treballat amb ells a Que baje Dios y lo vea, amb el Carre Lejalde, una pel·li, una comèdia. I estic molt feliç. Estem tots molt feliços de poder seguir explicant aquesta història des d'uns altres punts de vista, potser, però amb el mateix to, amb el mateix esperit de París 70. No pot fallar això.
Molts èxits també amb la sèrie d'Antena 3, encara que sigui un cost, aquests Sueños de Libertad, que no sé quan si està per allà, si...
Jo crec que queda molt poc. Val. Realment queda molt poc per estrenar.
Val. I sobretot aquesta candidatura dels Goya també de sí. París 70, que si no l'heu vista, crec que la teniu a Movistar Plus,
sí.
Si la voleu veure, si no, doncs això, a veure si hi ha altres camins, i esperar si no el llargmetratge que també vindrà i que serà bonic. Elena Hernández, un plaer. de veritat.
No, gràcies, moltíssimes per convidar-me.
Gràcies. Bueno. Tres quarts d'una del migdia, res, dos minuts i de seguida continuem.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Al gener vine a Lidl i estalvia més de 70 euros en les nostres més de 360 ofertes. Ara 12 hamburgueses mixtes per 5,79, t'estalvies un 20%. I 6 quilos de patates per 4,99, t'estalvies un 35%. Lidl, marca la diferència.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant. Gràcies a les promocions de Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Filipines o Vietnam des de 725 euros, taxes incloses. Reserva abans del 23 de gener a singaporeair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
T'hi has fixat en la gent rica? Ens referim a aquesta gent rica en sobretaules, en raig de sol, en llibres, en capvespres. Rica en temps lliure, en improvisar, en deixar-se portar. Rica, molt rica en rialles, en converses, en tranquil·litat. Cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros amb el cuponazo de l'11. Cuponazo de l'11. Sigues ric en vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Ara passen dos minuts a tres quarts d'una del migdia. Aquestes setmanes tothom té o ha tingut un constipat o un altre, virus amunt, virus avall, que han marcat les festes. Bueno, de fet, estem parlant a nivell informatiu dels col·lapses sanitaris i tot plegat. I avui volíem aclarir una sèrie de coses, perquè és que no... A veure, ara diré que és una cosa personal. Hola a tots, eh? Hola, Víctor, hola, Blai, hola, Sotillo, hola, Molins.
Hola, bones, què tal?
Perquè han començat a aparèixer al llarg dels últims dies i setmanes missatges a través de xarxes socials i vídeos. Sotillo, tu i jo crec que hem vist, acabat veient els mateixos vídeos.
Sí,
que anaven apareixent. De vídeos que parlaven i posaven en dubte alguns dels, en fi, dels criteris que teníem tots entesos de quan et poses malalt i quan no. El que va fer saltar i es va fer viral fa unes quantes setmanes va ser aquest.
Lo voy a repetir tantas veces como haga falta, todos los años, hasta que todo el mundo haga dúo, sea super viral, sea un tren mundial, a ver si así os entra a todos en la cabeza. Andar descalzo no resfría y me da igual quien lo diga, los virus no entran por los pies y no me
andar descalzo no, no resfría, me da igual quien lo diga. És un senyor que va vestit de metge i que està a casa seva amb descalç, efectivament. O entrevistes fins i tot en aquest l'usuari, una persona que parla de ciència com la gata de Schrödinger, que entrevistant un metge li deia això.
Por coger frío no te resfrías. Pero es que es, yo creo que... A ver, hay algo ahí.
Tú sigues pensando que si sales sin Rebequita te
sí,
vas a coger un millón.
Sí, lo siento, pero es que mi abuela me lo ha dicho demasiado como para...
Tienes algo de razón. Por salir con el pelo mojado, por andar descalzo, por salir sin chaqueta, no te vas a poner malo, no vas a tener un catarro. Los catarros los causan... los virus.
És molt gros, això. O sigui, és molt gros perquè ha sigut veure aquest tipus de reflexions i pensar, però si això és el contrari del que ens han dit tota la vida. La rebequeta no és important, abrigar-se no és important, sortir amb el cabell mullat al carrer un dia de fred no és tan important. Mites i llegendes, és veritat, no és veritat? Si ens en voleu enviar de preguntes d'aquest tipus, ara fareu un mini consultori. Missatges a través de Twitter, d'Instagram, del mòbil del programa, el 606 25 64 39. Però volíem resoldre-ho i després de veure aquests vídeos dic, bueno... algú que ens ho digui de veritat. Hem convidat en Carlos Rodrigo, que és director de pediatria de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Can Ruti a Badalona. Què tal, doctor Rodrigo? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Pediatra, perquè és el que saben més de, dels virus.
És la nostra vida.
És la seva vida, no? Vostè em pot confirmar que no anar abrigat no té res a veure amb agafar un encostipat o una grip?
Una cosa és no tenir res a veure,
sí.
Una altra cosa és ser la causa.
D'acord.
Són dues coses diferents.
D'acord.
Els refredats, els de veritat, no? Les infeccions respiratòries, no?
Sí.
Del nas, de la gola, són produïdes per virus, i els virus...
I punt.
No, i punt.
Això sí
que és
definitiu. No hi ha cap... Em causa incredulitat.
Porto tota la setmana intentant convèncer la Clara Molins. Dic, bueno, això he vist diversos metges dient això. I ella diu que no.
No, a mi em va passar igual,
Xavi. Que si tu vas mig despullat pel carrer agafaràs una calipàndria, que és el que sempre s'ha dit.
Has de tapar les orelles dels peus, has d'estar ben calentet.
No. Ja dic, una cosa és que no tenir res a veure i altra ser la causa.
La causa és un virus.
La causa és obligatòriament i no tenen generació espontània. Si no hi ha virus, no hi ha refredat. Això està claríssim. Ara bé, que hi hagi una infecció vírica es pot afavorir per una disminució dels mecanismes defensius del nostre cos.
Ahà.
Els virus entren pel nas, fonamentalment.
Sí, sí.
No? Els virus respiratoris, hi ha virus de molts tipus, però els que ens importen, no? Pel refredat, el rinovirus, coronavirus, aquests, entren pel nas o per la gola. Lo ideal és que la nostra situació sigui que tenim un nas bé que calenta i humidifica l'entrada de l'aire, i això potencia els mecanismes defensius locals, perquè si arriba un virus, els nostres mecanismes defensius ho eliminin. Si nosaltres això fem, per alguna raó, no funciona bé, hi ha massa sequetat, no? I no es poden humidificar bé, o hi ha massa fred, de manera que disminueix la capacitat de calentar l'aire que entra, i això, el massa fred i la sequetat, fa que els nostres mecanismes, els més
bàsics
són els cilis, no? Uns palets que
els
fan que... Això. Però també hi ha la producció d'anticossos i tal. Si nosaltres bloquegem o dificultem aquesta situació, el virus entrarà. Per això, sí que té una raó. Si ens exposem a situacions de molt fred i si són les dues coses més, molta sequetat, els virus entraran i donaran les manifestacions d'un refredat, que si no es quedaran allà i s'eliminaran.
O sigui, d'alguna manera, no és la causa del refredat o de la grip, però sí que...
Contribueix.
O sigui, obres una porteta, que no cal obrir.
Exacte.
Val, no és la causa, però sí que hi està d'alguna manera vinculat.
Clar, el sabidoria popular.
És percentualment important, aquesta part? O no?
És molt difícil, això depèn. En un moment epidèmic, no.
En un moment epidèmic,
de molta epidèmia i que hi ha moltíssims, doncs no. No? Però en situacions en què es pot agafar o no es pot agafar, o que hi ha situacions menys clares, doncs sí que té importància.
Llavors, jo ara li faré unes quantes preguntes. Vinga. Vinculades a això, eh? Perquè sempre ens ha dit la rebaqueta, ara surts, tapa't, que agafaràs fred. No? Agafar fred no vol dir res, tampoc.
No, agafar fred, agafar fred no vol dir res. El que passa és que si agafes fred és que estàs en un ambient més fred, no? I per això
l'únic efecte...
L'aire lo calentarem menys.
Però no l'únic efecte, no sé que estiguis exposat a un virus, és a dir, l'exemple d'una persona que se'n vagi de viatge sola a una zona recòndita d'Islàndia i vagi per allà fora i gairebé en pilotes, no li passarà res. Vinculat als virus.
No, pot agafar una hipotèrmia.
Bueno, hipotèrmia és una altra cosa.
Però un virus...
No tornarà en el seu refugi i de cop, al cap de dos dies, tindrà mucositat i ara estornuts i tal. No li agafarà això.
Compartim amb molts animals virus.
Ah.
Ja s'ha sapigut amb el coronavirus, no? Per exemple, o la grip, que la porten les aves migratòries.
Clar,
si el virus no necessàriament ve només d'una altra persona.
D'acord.
Pot venir d'algun animal, del que no ve és d'una pedra, d'un vegetal, de la neu...
Però en tot cas, el fred no és el que ho provoca.
No, el fred no.
Val. O sigui, això no provoca el fet de sortir amb els cabells mullats després d'anar a fer esport i tot el rotllo, que això és una cosa que ens han dit 30.000 vegades.
No.
Tampoc?
No.
Jo espero que la meva mare estigui escoltant ara mateix la ràdio.
Mares, àvies, tietes...
Però això no vol dir que no t'assequis el cabell.
No, Xavi, jo el que estic entenguent és que a l'hivern, per exemple...
és més, o sigui, agafes un refredat més fàcilment per anar, per tancar-te, fer un cafè en un lloc tancat on hi hagi molta gent i per tant passa el virus, que sortint amb el cabell moll a les 5 del matí.
O deixant que et plogui al damunt.
Sí.
Si jo surto al carrer i em cau un dia d'hivern i em cau un enruixat a sobre i em mullo, no passa res.
Bueno.
A no ser que estiguis en contacte amb
exactament.
Clar, i el fred fa que ens tanquem a les cafeteries i és allà on ens agafen,
pot ser,
no?
Que sí.
Indirectament acaba sent el causant,
porta,
no?
Que, sí, això podria ser. I de la bufanda, l'única cosa que se m'acudeix és que amb la bufanda, si tapes la boca, has de respirar obligatoriamente pel nas, que és la bona. No? Perquè el nas és el que està preparat, no? L'entrada pel nas és molt millor que per la boca.
Ah, per la boca entren més fàcil els virus?
No,
no hi ha
el
palets.
Que no ho calentes i humidifiques. Bé, el sistema de calentar i humidificar l'aire està entrant pel nas.
Mm.
Si tu tapes... És l'única cosa que se m'acudeix, que tingui que veure la bufanda, no? És que si tu tapes la boca, respires pel nas i, bueno, doncs ens és millor.
I exactament...
Però si poses...
I és exactament el mateix, aquesta cosa de dormir-se destapat? Doncs molt bé.
No, si no, tens... Si et trobes còmode...
Si no hi ha virus per casa,
no,
és que, no, home,
problema. El que passa és que potser no, que no et trobis
còmode. He anat a tapar, no? Sí, perquè he anat a tapar la criatura. Sí. He tapat la criatura perquè, clar, és que agafarà fred i es posarà malalt. No es posarà malalt per això?
No.
Ostres,
jo de veritat,
sí,
però de veritat no. Estic ensorrat a la misèria des de fa rato, eh?
Però
millor que...
Tenir sentit comú. Sí, si fa fred, sí que la preparem, perquè entre coses, si no es despertarà, plorarà, ens farà malbé a tots.
Però per altres coses, clar. No perquè es posi malalt.
Clar.
És que de veritat, és una cosa tremenda.
Es posi malalta, no.
A veure, hi ha una persona d'aquesta ràdio, doctor... Sí. Ah, Abel no, espera't. És que ara saludaré l'Abel Caral, perquè és una persona de la ràdio que posa en dubte... bueno, que a mi em va posar en dubte una sèrie de coses. És el meteoròleg d'aquesta ràdio, crec que és una cosa significativa, això per al que explicaré. I que, sí, perquè ells saben si ha de fer fred o no. I va decidir fa un temps que aniria sempre tot l'any en pantalons curts.
Molt bé.
Cap problema.
Sempre en pantalons curts. I li és igual on vagi.
Els esportistes... com van, no? I fan campionats de el que sigui, no, sí. D'esquí,
Estan en moviment, però,
doncs els altres, doncs...
I què, que estiguin en moviment?
Doncs que estan fent un exercici i un esforç i el seu cos,
la seva
escalfor interior compensa el fred exterior.
Estàs intentant contradir el doctor?
Bueno, no.
Ai, disculpi, doctor.
Estan còmodes? No, sí, però...
Encara no t'ho creus, eh? Estic acceptant.
Tots pantalons curt, tenen les camisetes també molts... Sí. Hi ha jugadors que no, hi ha alguns que s'obrien, que porten guants, i tots, no? Sí. I altres que no. Bueno,
Abel Caral, bon dia. Abel.
Hola,
hola, bon dia.
Perdoneu, que és que fallava això.
No deus pas anar amb patrons llargs perquè em fots en l'aire.
Home, no fotem. No. Patrons curts. Quart hivern ja, amb patrons curts.
Ah, no, i dit fa un any, no, fa 4 anys, eh?
No, aquest és el quart hivern, sí.
Hosti, noi. Sí. Val, pregunto. El doctor acaba de dir, bueno, doctor, si el vol saludar, Abel Caral, que no s'encostiparà més per anar amb pantalons curts, no?
Sí. No, clar que no, ja ho sap ell, no?
Bueno, no sé si ho sap, jo crec que li... Sí? Tu què saps? Ara saps meteoròleg, serà doctor especialista en medicina i refredats. Vinga, digui.
No, però ja és el quart any, diguéssim, el quart hivern, i tinc ja tinc un assaig error, diguéssim, saps què dir-te? Vull dir, ja he vist que no pel fet d'anar amb pantalons curts m'he de posar malalt, vull dir, no m'ha passat fins ara, vaja.
Bueno, tu deies que ho feies, entre altres coses, com un homenatge a Pau Riba, que sempre anava descalç a tot arreu, no? Anava, bueno, descalç, no.
Ell anava...
Sense mitjons.
Exacte, ell anava tot l'any amb sandàlies i sense mitjons als peus, i sí que als escenaris sempre anava descalç, però ell te'l trobava...
Ai, que se'ns talla amb la vela. Bueno, però peus sense... Aquesta és una altra cosa que també passa a les cases amb les criatures. Posa't sabatilles, posa't mitjons. Tampoc.
El fred entra pels peus. De tota la vida.
Bueno, un moment. A veure, el fred entra...
Per on arribi
el... Doctor, el fred entra pels peus?
No.
I s'escapa pel cap, potser... que és el que diu.
Clar, no, depèn on estigui, que estigui més fred, i depèn, no? Si hi ha una alfombra serà diferent que si hi ha una baldosa... No?
De pedra.
Clar.
Abel, tornes a estar aquí.
Sí, perdoneu, on m'he quedat?
Que no, t'has quedat en el Pau Riba, que digues que anava sense mitjons.
Sí, era l'escenari descalç i fora l'escenari amb sandàlies i sense mitjons als peus. Ell tenia una cançó que deia sense mitjons als peus, una cançó mítica del Diop Tria. Doncs això, i llavors et trobaves que ens anàvem de bolo a l'hivern, que anàvem, que l'època que fèiem els guisats de Natgerit, en època de festes de Nadal, ens anàvem, per exemple, a l'Eslàvia, a les Borges Blanques, amb boira gebradora, estàvem a 1 sota 0, i tu el veies ben abrigat a dalt, amb un bon gec a dalt, però amb sandàlies i sense mitjons. I llavors jo vaig dir, doncs va, jo faré pantalons curts dels 40 als 50. Vaig dir, durant aquests 10 anys faré pantalons curts tot l'any. I sí que és veritat que el segon hivern vaig provar a anar sense mitjons també, amb sandàlies sense mitjons, però els peus és més fotut. Ah, és a dir, les cames realment, jo a la gent li dic, quan em diu, veuen, oh, que no tens fred, dic, no, toca'm les cames. I jo crec que les cames és una de les parts del cos que refreda més.
Perdona, tu vas pel món demanant a la gent que et toqui les cames?
Bueno, és una...